Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Ara en parlàvem amb el nostre convidat avui, amb qui farem aquesta teràpia de grup, a part amb la Marta Jarque. Marta, bon dia de nou.
Bon dia.
Josep Maria Vila-Rovira. Fixa't tu, Josep Maria, com estàs, primer de tot?
Molt bé.
Bon dia.
Molt content de ser altra vegada a casa vostra.
Benvingut, eh? Estàvem parlant de les vacances, que dèiem, no? Perquè, clar, et feia ja tres... Quants mesos? Dos mesos? Ja escaig que no...
No arriba. Vaig venir 19 de juliol, 18 de
juliol. Ah, de les últimes, eh?
Va ser dels últims. El dilluns de la vostra darrera setmana.
Vas acabar tard el curs, aquí a Ràdio Ester.
Sí, aquí sí.
I ara parlàvem d'aquestes vacances, no?, que dèiem, mare meva, que ja les trobo a faltar. Fixa't tu que jo ara estàvem parlant d'aquest 11 de setembre i jo ja m'avançava 11 de desembre. Vull dir que ja tens el cap que et fa aquestes virgueries. No, no, exacte. Ens hem de situar al present, no, Josep Maria?
Totalment.
Però, en tot cas, avui volem parlar d'aquestes pors, sobretot ens centrarem a parlar de les pors dels infants. Però primer de tot, per si ets nou oient, si estàs amb nosaltres per primera vegada, et recordem, més que et recordar, t'expliquem que una de les seccions que renova aquesta temporada és aquesta teràpia de grup, que és l'espai de psicologia amb la que cada 15 dies, ja em convindria també cada dia a mi, cada 15 dies doncs, tractem algun tema relacionat amb la nostra ment per conèixer-nos millor i, qui sap, Marta, aconseguir viure doncs, una mica més tranquils.
Sí, i avui el tema gira al voltant dels més menuts de la casa, perquè també són els més vulnerables. Si bé és cert que d'adults patim encara moltes fòbies i angoixes, durant la nostra infància també n'hem tingut, que a vegades ens n'oblidem, però sí, les vam patir, però la diferència era que de menuts, clar, ens costava exterioritzar-les.
Clar, doncs per entendre una mica millor d'on surten aquestes pors dels infants, ja l'hem presentat, en Josep Maria Vila-Rovira, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Josep Maria, de pors, n'hi ha de moltes menes, però abans, pregunta general, però que jo crec que ens convindria, no?, per entendre el tema a tractar. Què és la por?
La por és una vivència emocional després d'un petit o llarg, curt o llarg, moment de reflexió crítica. Dius, ah, què diu aquest home? Sí, això és el que ens queda després de reflexionar si una situació suposa un risc, una amenaça, una pèrdua. Si racionalment l'analitzem i ens queda un percentatge, una part d'incertesa, llavors vivim la por. És a dir, vivim la por quan hi ha incertesa. I davant de la incertesa, si el que podem anticipar és un resultat negatiu, esdevé la por. Sempre hi ha por, perquè fins i tot quan analitzem qualsevol situació de la nostra vida, encara que creiem que tot està controlat, no és veritat. Sempre hi pot haver un accident, sempre hi pot haver un imprevist i, per tant, tots vivim amb una mica de por davant la vida. La vida, per tant, és el que queda després de la reflexió.
Josep Maria, parlaves d'aquest aspecte racional de la por, però, clar, justament avui parlem dels infants, dels més menuts, i encara que potser no tinguem tanta consciència quan som petits, igualment la por surt d'aquest procés més racional?
Mira, tinc una croada, una lluita cap a la concepció que molta gent té que els infants són un organisme que no té vivència emocional quan només tenen dies, setmanes, mesos, i fins i tot hi ha gent que els seus fills de 6 o els infants de 6 o 7 anys diuen no li expliquis perquè tampoc no se n'entera. Ara m'he passat els 6-7 anys. Atenció, l'organisme mental d'un nadó acabat de néixer ja té vivència mental, ja hi ha cervell que treballa. I, per tant, aquest cervell ja processa informacions, per dir-ho de pressa, la por comença amb el naixement. Perquè en el primer despertar, en el primer tenir gana, quan portem 2-3 dies amb la criatura a casa, si a aquesta criatura no se li satisfà la seva necessitat, ja té la vivència de la pèrdua. Situem-nos. tinc un bebè de 8 dies. Quan té gana, què està vivint? Està vivint el malestar de la gana. I, per tant, està vivint que no ha estat satisfet. En aquest moment estem començant a construir els camins neurològics de la por, perquè la por té una base neurològica. No vol dir innata, Vol dir, en un cert trosset del nostre cervell, que es diu la substància gris periaqueductal, perdoneu.
Ho sabia, ho sabia.
Ah, que sí? Que és una coseta molt petita que té forma de branquilló d'api, imagina't.
Així és molt més fàcil d'entendre.
Exacte.
Mira, això no ho sabíem.
Els anatomistes, a vegades, quan diuen, per dir-nos un tros, busquen a què s'assembla.
Sí.
Doncs aquest, la literatura diu que s'assembla a una branca, un trosset de branca d'api. Bé, doncs això que tenim aquí al cervell, quan naixem ja comença a processar les experiències positives i les negatives. I amb les positives hi ha un itinerari que es va activant i amb les negatives es va activant un altre itinerari. Al llarg de la vida, si quan som petitons, primer any de vida, ens han estimulat, hem fet passar més corrent elèctric per el cantó del positiu, serem persones positives que avaluarem els riscos veient poqueta por.
Sent més optimistes.
Exacte, fent servir la paraula pessimisme i optimisme. L'optimisme, per tant, es construeix en les primeres experiències de la vida. I el pessimisme, i per tant la por, es construeix en les primeres experiències de la vida. Torno a la idea. El nostre cervell és com uns carrers. I tu pots agafar el cotxe per anar, o la bicicleta per anar de casa a la feina i habitualment fas una ruta. Hi ha altres rutes possibles? Sí. Potser hi ha alguna ruta fins i tot més bona. Però si el primer dia tu has après una ruta i aquella és la que habitualment fas, el teu cervell normalment fa aquella ruta. Tornem als infants. Si un infant petit viu l'abandonament, la sensació que els pares han desaparegut, que el menjar no arriba, que no fan els mimitos que jo reclamo, el que està vivint és vivències de pèrdua. I, per tant, la seva ruta neurològica de la por s'activa més que la de la recompensa.
Per aquests infants crescuts, no?, que potser ens estan escoltant, i no són precisament gent optimista, perquè, pel que sigui, no?, doncs perquè la infància feies aquest paral·lelisme amb les rutes, no se'ls va activar la ruta de l'optimisme, per dir-ho així, es poden reeducar, és a dir, poden aprendre a pensar de forma doncs, més optimista, d'afrontar la vida de manera més optimista?
Sí, sí, perquè per sort tenim la capacitat de vèncer els nostres automatismes. Hi ha un automatisme, el que ens surt espontàniament, instantàniament, serà la por. La persona pessimista, la primera reacció és de por. Però si no ha d'actuar al cap d'un segon i té 5 segons per pensar, el seu cervell frontal, és un altre tros de cervell, el seu cervell frontal pot construir una anticipació positiva. De fet, si nosaltres ens imaginem que a la classe que faré aquesta tarda tot em sortirà malament, em sortirà malament. Si començo a anticipar que la classe anirà molt bé, tinc moltes més possibilitats que vagi bé. Som capaços de modelar el nostre destí, som capaços de modelar la nostra actitud. En tenim una apresa, torno a dir, en el primer anyet. Alguns autors diuen, no, fins als 7 anys la plasticitat cerebral, sí, però aquestes zones tan primitives, això que us deia el trosset d'api, està molt en el cervell reptilià, que diem nosaltres, el més primitiu de tots. De fet, està al costat de l'olfacte. És molt antic. I aquest es construeix i es consolida en el primer o segon any de vida. Però tot i així, el cervell frontal ens permet anticipar positivament o anticipar negativament. Si el meu impuls em surt, ai, fracassaré, i em passo al migdia pensant que fracassaré, us asseguro que la classe d'aquesta tarda serà un fracàs.
Fracàs. Bueno, és el pensament positiu, no?
Correcte.
La força del pensament positiu,
correcte,
Josep Maria. Clar, ens hem centrat en aquesta por, no?, dels infants, però hi ha diferència entre les pors que tenen els adults amb les dels infants o ens fan por les mateixes coses?
Podríem parlar que hi ha una por primigènia, nascuda en l'inici, que és la por a l'abandonament. Aquesta por es va modelant, es va articulant de manera diferent, però potser la por de tots és la por a sentir-nos abandonats en formats diferents. Abandonar-me no és només que m'abandoni la meva parella o el meu pare i la meva mare. Abandonar-me és que aquell amic que normalment està molt pendent de mi, doncs avui no m'ha contestat el WhatsApp al cap de 10 segons.
Sí, sí.
I doncs això és un petit abandonament. La majoria de pors les anem transformant, però arrenquen d'aquesta por primigènia, que és la de l'abandonament. I hem de pensar, l'ésser humà és un ésser fràgil, necessita de la comunitat, necessita dels seus entorn humà, sigui familiar o sigui col·lectiu, per sentir-se segur. Quan jo penso que un dia em quedaré sense la meva família o em quedaré sense el meu entorn de col·lectivitat, em sento desvalgut i en aquí arrenca la por. Si l'abandonament no és només el papà i la mamà m'han abandonat. Aquesta és la por que tenen els nens de 2-3 anys i es desperten a mitjanit i diuen els meus pares hi són i se'n van al llit dels pares. I el primer que busquen és la conformitat que els pares són allà.
Mira, és que ara m'ha vingut al cap, Josep Maria, aquestes pors potser ho porto en el camp d'aquestes pors adultes, no? Ara pensava doncs, que aquesta diferència que hi hagi gent que no tingui por d'estar, per exemple, sola a casa, o per exemple, no? De dir, em quedo sola a dormir, o bé, el que sigui, o unes hores, què fa que siguem diferents? És a dir, que hi hagi gent que tingui aquestes pors més desenvolupades, que potser ja les tenia, no? Des de petit, i que les continuï, no?
Està aquí, perquè en el primer any de vida el circuit de la por s'ha activat una mica més que el circuit de la recompensa i de la seguretat. Tots tenim el doble circuit, eh? Diríem que, i el que és equilibrat a la vida, és tenir els dos circuits ben igualats. Perquè ara anem a l'altre extrem. Aquell que no té por de res, clar, és un inconscient i viu en el risc permanent,
sí.
aquest no és una persona sana.
Clar.
O sigui, sempre pensem que el malalt, el que està fotut, és el que té molta por.
Sí.
El que no té gens de por...
Que és un imprudent,
és
també.
És un imprudent. Aquest també està fora de l'equilibri normal.
I com podem trobar aquest equilibri?
Treballant que els nostres papes i mames hagin treballat bé, i si han treballat com han treballat, i ara no els anirem a passar comptes, jo, sens dubte, que no passaré comptes als meus, anant a buscar aquestes compensacions més del cervell frontal, que és el que deies, el pensament positiu, i començant a autoconvèncer-me amb la paraula pensada. La paraula té molta força. Molta força. La paraula ens ajuda a construir-nos, ens construeix. Mira, hi ha una... Me'n vaig a la por dels infants, perquè l'anècdota té 150 anys, a finals del segle XIX, Sigmund Freud, el creador del psicanàlisi, amb totes les discussions de la validesa actual o no. Però, en tot cas, com a pensament i com a anècdota, t'explica que un nen que s'havia quedat a dormir a casa de la tieta tenia por a la foscor. Lògic, la foscor és el no-res, és la desaparició, i sentint la veu de la tieta, l'endemà diu, quan sents una veu, hi ha més llum. No hi ha més llum, la foscor és igual, però en la vivència de l'infant, tenir paraules, sentir algú que parla, algú que li parla, això dona llum. Clar, si hi ha infants que ningú els hi diu ni asa ni bèstia, perquè com que, deia jo fa una estoneta, total no t'entén, no, els infants entenen. Els infants se'ls ha de parlar, se'ls ha d'explicar les coses, i posar nom a les coses ens permet gestionar millor les nostres pors. De fet, del Freud ara me'n vaig a Harry Potter, vinga, va, anem a fer un salt. Tothom coneix Harry Potter, segur que els nostres oients també, i saben que hi ha un personatge que és el dolent. En el primer llibre, perdó, ens hem de referir al llibre, que és abans que la pel·lícula, Déu me'n guard. En el primer llibre, la major part dels bruixots bons no s'atreveixen a dir el nom del dolent.
Sí.
Li diuen l'innombrable. I arriba Harry Potter i diu Voldemort. Ell pot dir el nom d'allò dolent. Qui pot posar paraula a les coses lletges pot començar-les a gestionar. Hem de donar paraules als infants per gestionar les seves pors. n'hem de parlar, hem de parlar de les coses que ens fan por. I si li posem paraula, les podré controlar. I quan no tingui els pares al davant, o la tieta aquesta que el Freud deia que sentia, la memòria de les paraules ens segueix donant força. La paraula ens dona força perquè ens calma la por, però jo me la puc emportar. I un altre dia la recordo i les paraules em donaran seguretat. Les paraules que he sentit em donaran seguretat.
Clar, hi ha uns mesos de la nostra vida, però que encara no tenim aquesta capacitat per parlar. Com podem identificar, diguéssim, que un nadó té por i no té alguna altra cosa, com per exemple, gana?
Mira, d'acord. És que en el nadó la por i la gana estan juntes. Perquè la gana és un malestar que no m'està sent satisfet. I això em dona la por. Per tant, qualsevol comportament fora del que tocaria per les hores, si ha fet l'última presa de llet a tal hora i al cap de 4-5 el bebè plora, no cal que pensem gaire si és por. Senzillament és que té ganona i ja està. I el que ha de fer la mare, el pare, el cuidador, la cuidadora, és alimentar-lo. Però si en un horari diferent apareix un plor sobtat, apareix un despertar, un neguiteig, comencem a pensar que alguna cosa està perdent, no té aliment, no té benestar i, per tant, estem començant a construir el camí de la por. Anem una mica més endavant. A la criatura de 4, 5 anyets, si veiem que se'ns enganxa permanentment, si veiem que contínuament ens està reclamant, entenguem-ho. No és que sigui pesat, és que té por. I fins i tot, i sense ara entrar en un territori complicadíssim, la hiperactivitat, no entraré ara a fons en la hiperactivitat, però un comportament mogut d'un nen, una nena, a vegades, molt sovint, no són més que una manera d'evitar el pensament. M'explico. Si jo em quedo quiet i m'aturo, tots els meus mals fantasmes em venen al cap. Clar. I no els suporto. Solució. No paro, em poso a jugar, em poso a moure, pujar, baixar, espero que algú em foti un crit i em cridi l'atenció i estigui...
Per distreure'ns, per distreure el cap.
La qüestió és, exacte, distreure el cap.
Ostres, però aquests mecanismes ja de ben petits, no?
Molt
petits. Els trobem com a alternativa a aquesta por.
Clar, d'aquí l'importància d'estar atents al que els infants d'un i dos anys i tres... presenten, perquè com tu deies, no tenen paraules per dir-te pare, mare, estic passant un moment d'angoixa vital perquè bla, 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 perquè això no ens ho dirà ni l'adolescent, això ens ho dirà el jove, i encara gràcies, li diran els amics, en els pares, no li ho dirà.
I fins i tot, Maria, hi ha adults que també ens costa.
Exacte. L'infant de menys de 3 anys, això segur que no ens ho diu amb paraules, però ens ho diu amb el seu joc, amb el seu no joc, amb el seu no parar, amb el no moure's. Tot comportament que surti de l'esperable, del comú, ens ha de cridar l'atenció i ens hem de posar en conversa, parlant amb la criatura, explicant-li, i ell ens anirà transmetent si allò va per aquí o va per allà.
Clar, i en quin moment aquestes pors es converteixen en un, diguéssim, problema real i, diguéssim, s'haurien de tractar amb un especialista? És a dir, que els pares potser ja no tenen més eines per gestionar aquestes pors?
Aplico un principi bàsic, que és sempre que ens afecti en la vida quotidiana vol dir que necessitem ajuda. Quan deixem de fer allò que ens toca fer, no allò que volem fer, no els desitjos locos, no, allò que ens toca fer, els infants menjar, dormir, jugar, a l'escola si estan a la seva edat, i els adults venir a treballar. Quan un adult no pot anar a treballar perquè no pot, és que li està passant una cosa, quan deixa de dormir és que li passa alguna cosa i ha d'anar un professional a demanar ajuda. Però quan allò que toca fer no es fa perquè alguna cosa t'ho impedeix, aquella persona t'està reclamant ajuda i atenció.
Ostres, és que això podria aplicar-se per tot, Josep Maria, vull dir, és claríssim aquesta teràpia de grup a l'Espai de Psicologia aquí al matí a Ràdio Estel, avui amb l'ajuda d'en Josep Maria Vila Rovira. Clar, ara pensant també, Josep Maria, vivim en un món convuls en el que també estem molt exposats als mitjans. Clar, imatges molt crues, molt dures, per exemple, la guerra ucraïna, no? Mort, violència... Com hem d'introduir els més petits de casa a aquesta dura realitat, no? Que fins i tot els pot generar, no? Acabant generant por. Com ho hem de fer, això? Com els hi hem d'introduir?
La paraula compartida, l'experiència compartida, mai sols, mai en silenci. Paraula compartida. Fem un joc. Jo sóc gran i tinc molta... He viscut ja molts anyets. I recordem que a pagès, a les cases, fa molts anys, passaven coses lletges, passaven coses dolentes. Es moria el gos, es moria un animal, es perdia una collita perquè hi havia un paràsit, moria el padrí, moria la padrina, i teníem les coses dolentes, les pèrdues, les teníem allà a prop, però les vivíem en comunitat i normalment les parlàvem. Normalment, tampoc ara, abans tot era meravellós, no. Però en canvi ara ens trobem que sovint callem, sovint posem una pantalla, sovint no estem junts quan l'infant veu aquestes imatges. Tu dius Ucraïna, però jo te'n posaria 14.000 més que van des de, des de guerres simulades amb jocs d'ordinador fins a sexe amb, no del que diríem habitual, i que estan en les pantalles que els infants veuen quan estan sols i que després no parlen i no pregunten, perquè a més els hi fa molta vergonya haver vist això o haver vist allò. Per tant, s'ha de parlar tot i s'ha de viure en comunitat. I les nostres famílies, en alguns llocs, en alguns marcs socioculturals, en algunes situacions familiars, hi ha molt poca vida en comú i molt poca paraula compartida.
Mira, ja m'ho apuntat, ja. Mai sols, mai en silenci. Harke, clar, també podem dir que d'adults tenim més eines per poder treballar. No?
Clar.
I clar, i fins i tot superar alguna por, però clar, els infants, què podem fer per ajudar-los a superar doncs aquestes pors, o com a mínim portar-lo que les portin millor?
Mira,
Josep Maria.
No seguirem la línia de la paraula, ja l'he dit, parlar,
paraula
parlar,
tindríem,
parlar.
Eh?
Paraula. Va. Segona,